Acabem de visitar la sala Hoboken, que obrirà el proper dia 9. Tots us ara veiem com estan enllestint els darrers detalls i ara parlarem amb Carles Cano, el seu responsable, de si van a bon ritme les obres, si es podrà obrir a temps i un cop obert, què hi trobarem. Primer de tot, senyor Cano, moltes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Hola, bon dia. Sí, sí, jo crec que, bueno, jo crec no, obrirem segur, si no, no estaríem ja parlant això. Sembla que quedin moltes coses, però en realitat el que queden són els darrers detalls. Acabar de pintar, posar les barres, que ja estan totes fabricades a taller i les van a posar, i bueno, ja veieu que està fent les proves de llums i de so, vull dir que és el més important en realitat.
Hem parlat en altres ocasions, vostè té experiència, no?, en la gestió d'aquest àmbit, però hi ha nervis abans de posar en marxa una iniciativa com aquesta?
Això sempre, clar que hi ha nervis, sobretot pel públic, perquè un no sap quan està s'obrint, mai se sap com respondre al públic. La veritat és que la venda d'entrades està anant molt bé, sobretot el primer dia, que és un dia gratuït perquè volem que tothom pugui venir i veure la sala i veure els grups que programem, i clar, s'està anant molt bé, força bé la recollida d'invitacions, però sempre hi ha nervis, perquè no es tracta només del dia de l'apertura, sinó dels pròxims 6-8 mesos, que sempre són difícils.
Ara que parla d'aquest primer dia, comencen amb grups que tenen un important segell santcugatenc, que són Bremen i Main. És part de l'aposta del local, aquesta combinació entre música que es fa a Sant Cugat i el que pugui venir?
Sí, nosaltres en realitat sempre diem, i és veritat que el que volem és apostar per que aquí se senti bona música, vull dir que els grups que toquin tinguin qualitat i siguin molt bé. I sempre que puguem ens agradaria també que hi hagués aquesta implicació amb la ciutat, per tant, volíem obrir amb dos grups que estan funcionant molt bé, que fan coses molt interessants i que a més en dos casos el baixista és de Sant Cugat, per tant tenen aquesta vinculació amb la ciutat, i és el que volem fer sempre, portar grups que ens agradin, que tinguin qualitat, que siguin divertits, que la gent els agradi també, i mirar de tenir algun grup local també de Sant Cugat per obrir o per acabar de completar l'oferta.
No en parlarem més endavant d'aquest lligam amb la ciutat, però ara m'agradaria que m'expliqués com pot ser un dia, una nit aquí, per exemple, està mirant a la web, combinació de discjòqueis i concerts, més o menys un divendres, un dissabte, jo no sé què fer, què puc trobar, què ofereix la sala?
Nosaltres el que farem habitualment, com a mínim 6 dies de cada 8 del mes, entre divendres i dissabte, és obrir amb un concert que serà cap a 2:15, una mica més tard perquè la gent pugui sopar tranquil·lament i venir després. Farem el concert, que durarà una hora i mitja, dues hores, en funció de qui sigui el teloner i de com vagi la història. Després no farem sortir a ningú de la sala, vull dir, tothom es podrà quedar, no farem com la majoria de sales de concerts, que es fan fora per després tornar a obrir. La gent que vivi a un concert ja es podrà quedar.
Serà sessió contínua.
Serà sessió contínua, exactament, un programa doble. I a partir de que acaba el concert, cap a 1:15 o així, començarà la sessió de club. I a la sessió de club, habitualment tindrem dos discjòqueis diferents, un que obrirà i un altre que serà el discjòquei estrella, entre cometes, no? Que serà el que tanqui la sessió. I per tant estarem oberts fins a les 6 del matí, que és l'horari legal que tenim per licència. Sí que és veritat, a més, que una vegada que havia el concert i fins a 1:30, fins a 2:15, no cobrarem entrada, i per tant la gent que vulgui venir, veure la sala i tal, i quedar-se aquí i veure una estona, també ho podrà fer amb més facilitat encara. I a més els preus també fins a 2:15 seran preus una mica més baixos del que seran després i que s'assemblaran molt més a el que és un preu de bar que no pas un preu de club o de discoteca.
Ara que em diu dels preus, per saber com funcionarà, què val l'entrada al Hoboken?
Doncs mira, en el tema de concerts depèn, en funció del concert. Per exemple, el concert de The New Raymond, que és un dels grans que tenim el dia 10, l'entrada són 12 euros si la compres de forma anticipada a través de la nostra pàgina web, la pots comprar per Tiquetea o per Ticketscript, i seran 15 euros si la compres directament a taquilla el mateix dia del concert. Després, les sessions de club seran 12 euros amb copa inclosa, però serà relativament senzill aconseguir descomptes i poder entrar per 10 euros. Com? Doncs si tens la T jove de l'Ajuntament de Sant Cugat, tindràs aquest descompte. Si ets del club de fidelització que farem a la sala i que començarà a funcionar, doncs, cap al mes de desembre, també tindràs aquest descompte. En fi, serà relativament senzill que la gent pugui entrar per 10 euros amb copa inclosa. És més, fins i tot si compres l'entrada anticipada també a través de la nostra pàgina web, si no recordo malament, està a 9 euros amb copa inclosa també. Vull dir que són preus que estan bastant bé si comparem amb els 15-17 euros que costa una entrada en un club similar a Barcelona.
Molt bé. I el tema de les copes, els preus, el SAP, els han decidit ja?
Sí, els han decidit. La veritat és que m'agafes una mica... sincerament, no és el tipus de detall que jo ara mateix tinc superclar. Però
se preguntaven, potser no és la seva àrea més
sí,
concreta.
Però si no recordo malament, els combinats estan cap als 8 euros, una cosa així. Ens ha fet bastant mal la pujada d'IVA, com gairebé a tothom, perquè clar, hem passat del 10 al 21%. I hem mirat d'assumir el màxim possible d'això, perquè la primera idea és que fossin a 7 euros i mig, una cosa així. Però crec que els preus encara estan bastant bé. Això en sessió de club. Els preus d'abans, ja et dic, em sembla que el combinat està a 6 euros i mig, si no recordo malament.
Ja tindrem temps d'esbrinar-ho.
Sí, ja ho veureu.
Hem parlat de preus, perquè amb els temps que corren, doncs la gent s'hi mira molt a l'hora d'anar a un lloc o un altre, però el que es miren bàsicament és l'oferta, la música, en aquest cas. Tant els DJs com els concerts, quins estils es podran escoltar en aquesta sala?
Doncs ens agradaria, i treballarem perquè s'aixigui, que es puguin escoltar tot tipus d'estils, sobretot quan estem parlant de concerts. Nosaltres, perquè és el que hem fet sempre i perquè és el que més coneixem a nivell de managers i a nivell de grups i a nivell de tot, ens centrem bastant en el tema del pop-rock, de l'indie i una mica d'electrònica, però d'electrònica no comercial, sinó una mica més de qualitat. Sempre, per simplificar, diem que aquí podreu sentir tot el que pugui sentir-se dintre del Primavera Sound. Per tant, des de John Talabot amb el tema d'electrònica fins a Yo la tengo, per exemple, no? Que és el nostre grup fetitxe pel nom de la sala. Però a banda d'això, en tema de concerts, sí que ens agradaria obrir el ventall tot el que puguem i fer absolutament de tot el que demani la ciutat. Sí que ens agradaria rebre propostes de grups de tot tipus que vulguin fer coses aquí i ja farem tot el possible perquè ho puguin fer sense risc i perquè ho puguin fer sense preocupar-se pels temes de calés, sobretot.
Els noms que ha dit, indie i demés, és un club on trobarem molt, perquè m'entengui, no us molesti, molt agafapasta, diguéssim, molt moderno.
Home, és això el que busquem? Espero que sí. No és això el que busquem en exclusiva, vull dir, el que volem. Nosaltres sempre diem que volem ser un projecte que vengui música, no que vengui copes. Que les copes és un sucedani, nosaltres el que estem venent és bona música. Per tant, jo el que busco és que la gent que li agradi sentir bona música o que esculli el local on va a fer copes en funció del tipus de música que posin, doncs que vingui aquí, perquè aquí el tractarem bé. Si això significa que tindrem molts gafapastes, doncs a mi no em sembla perfecte, no em sembla tampoc un adjectiu pejoratiu.
És perquè tothom ens entén que és un terme que últimament es fa servir bastant. També ara se m'acut, en molts d'aquests clubs hi ha certa normativa o certa etiqueta a l'hora d'entrar. Refereixo, doncs, a més evident, en pocs llocs amb un xandall i bambes, segurament no entra. També anirà per aquesta línia, hi haurà certa norma a l'hora d'entrar?
No, nosaltres volem ser superdemocràtics en aquest tema. No, a mi no em preocupa com vingui la gent, home, és el que tu dius. Si vens disfressat de, no sé, de un copito de nieve, doncs potser no deixem entrar, perquè pot tenir problemes dintre. Igual hi ha algú que, no sé, comença a barallar-se amb tu perquè no li agrada com vas o perquè, no sé, perquè et veu molt raro, el que sigui. Però en principi nosaltres no farem aquest tipus de distinció d'edat o de manera de vestir o de coses d'aquest tipus. Ens agradaria que fos molt democràtic i que qui vingui ho faci perquè li agrada la música.
Ara fa un momentet, al principi, doncs, aquestes ganes doncs, que també hi hagi molta participació de grups, de DJs d'aquí a la ciutat. Mirant a la web de la sala, he vist que hi ha un apartat doncs, dirigit a això, que la gent que tingui ganes que faci música i tingui ganes de venir aquí, doncs es posi en contacte amb vosaltres. Com està funcionant tot això?
Doncs està funcionant molt bé. De fet, nosaltres ja coneixíem coses, per exemple, el Guillem Milky Way de la Casa Azul, que vindrà a punxar també al mes de novembre, doncs ja sabien que estava vivint aquí a Sant Cugat i ens agradava molt la idea de comptar amb ell, no? Però sí que és veritat que hem descobert alguns DJs que no sabíem que coneixíem, però que no sabíem que eren de Sant Cugat i que ens han arribat a través de la sala. Per exemple, el Tilt, que ha punxat també el Nasty Mondays i el Crappy Tuesdays a Barcelona i a molts festivals, i també el Golden Escafandrista, que va ser tothom descobrint, perquè nosaltres ja érem seguidors de la seva pàgina web, que està molt bé perquè té moltes suggerències sobre música superinteressants i que resulta que viu a la Floresta i que vindrà a punxar també. Per tant, està funcionant molt bé. I estem també rebent propostes de grups. I a mesura que puguem anar ampliant una mica el ventall també d'estilístic, de concerts, i podem fer coses de, no sé, heavy, de reggae, de lo que sigui, doncs encara tindrem més, perquè ja ens estan arribant també coses d'aquestes. I també d'electrònica. hi ha cosetes d'electrònica que potser són una mica més fortes de lo que nosaltres faríem aquí en un cap de setmana normal, més tecno, per exemple, que també estan rebent i que tenen molta qualitat, i que a mesura que puguem fer alguna sessió d'aquest tipus, no sé si en el cap de setmana o potser els diumenges o els dijous o tal, doncs comptarem amb ells perquè em sembla que tenen molta qualitat.
Ara que em deia això, quin serà l'horari, vull dir, quins dies estarà obert?
Nosaltres obrirem com a club els divendres, dissabtes i vísperes de festius, això sempre. Com a concert, en principi farem concerts també aquests dies, però si hi ha algun concert que passa una gira per aquí que ens interessa molt, encara que sigui un dimarts, un dimecres, un dijous, ho farem també. De fet, el 15 de novembre tenim confirmat un noi americà que es diu Jeremy Jay, que va tocar el Primavera Sound aquest any passat, i que vindrà un diumenge, que és el dia 15, però em semblava que era un concert, hòstia, amb molta gràcia i que valia la pena obrir només per això.
Mm-hmm. Parlava ara de la relació amb Sant Cugat, no m'agradaria parlar d'una polèmica que a vostès doncs, tampoc els esquitxa directament, perquè vostès han fet una proposta, hem parlat amb l'Ajuntament, sí, i a més, però deu estar el cas doncs, que hi ha una certa part de la ciutat doncs, que no sí. Li agrada que un equipament municipal doncs, hagi acabat donant lloc a una dissidència sònica, que ja fa anys que reclamen una sala de concerts. Ja li deia que vostès poc hi tenen a dir, sí, però com ho veu, o què els hi podria dir doncs, a aquestes persones que també s'apropin i coneguin el
que hi ha? Bueno, nosaltres tenim una postura bastant clara amb això, que és, jo sé que dissidència sònica des de fa molt de temps té unes propostes que ha fet a l'Ajuntament i que són lícites com són qualsevol proposta que un grup organitzat d'una ciutat fa al seu Ajuntament. Jo no em fico a valorar si són encertades o no, això cadascú té la seva opinió, però em sembla que és una qüestió que han de discutir o que han d'acordar entre l'Ajuntament i Dissidència Sònica. Em sembla que aquesta sala és perfectament compatible amb tot el que està demanant Dissidència Sònica. Nosaltres aquí el que tindrem és un lloc de qualitat per poder tocar amb unes condicions de professionals i per tant que el grup estigui molt content i que el públic també, perquè el so serà molt bo, les llums seran molt bones, l'aforament de la sala és perfecte per una ciutat com Sant Cugat. Per tant, això és fantàstic. Si a més aconseguim que els grups de Sant Cugat puguin interconnectar grups una mica més grans i per tant ajudem a que tinguin una mica més de ressò i una mica més d'altaveu per les seves propostes, això em sembla fantàstic per la ciutat, pels grups, i em sembla que és el que està demanant també Dissidència Sònica. A banda d'això, Dissidència Sònica, per el que jo he entès, perquè tampoc he tingut contacte amb ells directament, estan demanant coses com bus d'assaig, casals de música. Nosaltres no podem fer això perquè no tenim espai i perquè no sabem com es fa, no és el nostre negoci. Però em sembla que aquestes peticions són perfectament compatibles amb la sala. S'ha de buscar un altre lloc segurament i hauran d'acabar de discutir amb l'Ajuntament i bueno, és veure en què fan. Jo per mi, encantat de rebre a gent de Dissidència Sònica aquí com a clients o com a grups o com a artistes o com el que sigui. Vull dir, no tinc cap problema amb ells ni amb ningú.
Li demanava la seva opinió doncs, per això, perquè ja sap doncs, que són reivindicacions que venen de lluny i hi havia gent, diguem-ho així, que tenia moltes esperances en que tinguessin lloc aquí, però la cosa ha anat per una altra banda.
Home, jo el que els diria en tot cas és que em semblaria una pena també que per els seus desencontres en l'Ajuntament es perdin l'oportunitat de fer servir o de gaudir d'una sala o d'un projecte com aquest que està obert a tothom i també a tots. Vull dir, jo estic encantat d'arribar a propostes seves.
Hem ja acabat d'aquesta entrevista, ara unes qüestions potser més tècniques, més numèriques. Doncs aquesta sala, quanta gent hi treballarà en total?
Doncs aquesta sala hi treballaran en sessió de nit unes 30 persones. A més tindrem 4 o 5 persones d'estructura que treballen en temes de programació, de producció i tal, però a nivell de nit, en cambrers, neteja, seguretat, guardarropia, taquilla, unes 32 persones. Una mica més endavant, que serà cap al mes de desembre, jo crec que començarem a fer sessions de tarda light per nois entre 14 i 17 anys, doncs treballaran unes 30 persones més també en sessió de tarda.
Explica'm una mica més aquestes sessions de tarda, com aniran? No sembla una mica complicat doncs, organitzar coses tenint en compte que és una franja que si no tinc mal entès no es permet vendre alcohol
ni coses
així.
Clar.
Com aniran aquestes sessions? Bueno, quina música? Si hi ha
és una mica el que et deia abans. Nosaltres sempre diem que el que venem és música, no pas copes. Per tant, a la tarda, amb més raó, perquè les copes per llei no es podran veure, no es podran vendre i fins i tot no es podran veure. Vull dir, hem de tapar-ho tot. I ja em sembla bé. Nosaltres el que els oferirem als nanos és bona música i un lloc per estar amb els amics i per passar-s'ho bé i per ballar. bàsicament el mateix que oferim a la nit, només amb el tema que no es poden beure copes. Sí, farem, mirarem de fer diverses coses. Treballarem això una mica amb la idea de fer pedrera també, no? La veritat és que la majoria de projectes que hi ha a la tarda per nanos d'aquesta edat, la música no la tenen tan cuidada. Nosaltres farem programació també igual que fem a la nit. I de fet estem treballant també perquè els grups que vinguin a tocar aquí a partir del mes de gener puguin fer un concert, encara que sigui una mica més petit, però que puguin tocar en mitja horeta també dintre de la sessió de tarda pels nanos. Perquè aquests nanos no poden anar a veure'ls al concert, perquè la majoria d'aquests concerts es fan a sales on no poden entrar perquè no tenen 18, i per tant l'única manera que tenen de veure'ls és o a festes majors o si aconseguim això, no? Que els grups s'avinguin a tocar 30 minuts pels nanos una mica més joves.
Molt bé, doncs ara sí, per acabar, i després d'haver fet aquesta visita que estem posant els últims detalls, bé, seria el moment per fer una mica de propaganda, doncs, per a aquelles persones que encara no ho coneguin, no hagin sentit parlar massa de què és, doncs com els convidaria a venir i què hi trobarien, vaja.
Bueno, trobaran bona música, és el que hem dit 40 vegades ja, i em sembla greu si t'ha passat, però vaja, és el que hi ha, i els convidaria a venir el dia 9 sobretot, perquè el dia 9 serà molt fàcil, vull dir, el dia 9 podem descarregar la seva invitació a través de la nostra pàgina web, que és salahoboken.com, i bueno, que vinguin, que ho vegin, que serà bastant espectacular. Jo crec que hi haurà molt bon ambient el dia 9, els dos concerts que tenim són fantàstics, i bueno, us veiem per aquí.
Tots ja ho saben, totes aquelles persones amb ganes d'escoltar bona música, com ha quedat clar amb aquesta entrevista, i de descobrir una nova proposta d'oci de la ciutat, ja ho saben, el dia 9 es poden apropar aquí a la sala Hoboken. No m'agradaria acabar, quasi se'n passa. Per què aquest nom?
Bueno, perquè en primer lloc perquè és un nom que ningú tenia una idea preconcebuda al cap. Per tant, nosaltres podíem donar-li tot el contingut que volguéssim, no? Per tant, construirem el nom al mateix temps que construïm la personalitat de la sala. Això és el motiu principal. Però hi ha també coses que ens agraden d'aquest nom, no? En primer lloc, és una ciutat. Hoboken és una ciutat que hi és en aquesta New Jersey, al costat de Nova York, i que per tant té certes similituds amb la relació que pot tenir Sant Cugat a Barcelona, no? Tenim la sort de tenir una ciutat com al costat, però que de vegades ens resta protagonisme, no? El mateix que passa amb Hoboken i Estats Units. Però malgrat tot, a Hoboken és on van començar a tocar Yo la Tengo, que són uns dels grups que més ens agraden. Ja ens agradaria això, no? Que d'aquí sortissin grups com Bremen, com Mine, com Yo la Tengo, que siguin de Sant Cugat però que triomfin a tot arreu, no? I després hi ha un tercer motiu que ens agrada també molt, encara que és una mica més friki o més snob, no sé ben bé com dir-ho, que és que hi ha un holandès de finals del segle XIX, principis del XX, que es diu Anthony van Hoboken, que va ser el primer que va classificar tota l'obra de Haydn, no cronològicament com feia tothom fins llavors, sinó temàticament, no? Va començar a classificar les obres en funció de si eren unes obres per un concert per piano i orquestra, o una sinfonia, coses d'aquest tipus. I és el que nosaltres entenem que fan els discjòqueis que són bons o els clubs que són bons, no? Es coordinen tota la música que hi ha, la prescriuen, t'expliquen, diuen com l'has d'escoltar, quina és la bona i tal, i després tu decideixes, però com a mínim et fan aquesta primera tria, no? Llavors aquest Anthony van Hoboken entenem que va ser el primer music selector de la història i ens agrada fer-li un homenatge.
Interessant aquest apunt, sí, sí. Doncs amb això ara sí, ara acabem. Carles Cano, responsable de Sala Hoboken, moltes gràcies per atendre'ns i ensenyar-nos, doncs, bé, què serà tot això.
A vosaltres per venir.
Gràcies i bon dia.
Gràcies.